Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Bon dia a tothom. L'alcalde envia una sentida carta als mitjans de comunicació italians condemnant la mort de Niccolò Ciatti. Jaume Dolçat, com a alcalde de Lloret, ha adreçat una carta als mitjans de comunicació italians per posar de manifest la postura de l'Ajuntament i de la població lloretenca arran de la mort del jove Niccolò Ciatti a mitjans d'agost a causa de l'agressió en una discoteca de la destinació. En aquest sentit, Dolçat manifesta que és inadmissible una acció violenta com la que han troncat de forma absolutament injustificada la vida del jove. L'alcalde afegeix que els fets han deixat una sensació d'impotència, ràbia continguda, rebuig, consternació, tristesa i un profund buit. A la carta, Jaume Dolçat explica que aquests són els sentiments de l'alcalde i també de molts veïns que li han expressat personalment aquestes emocions per la mort de Niccolò. Conclou que aquest acte violent no s'entén ni es pot acceptar. En uns minuts entrevistarem el mateix alcalde per saber si ja hi ha hagut alguna reacció. Benvinguts a l'informatiu matinal diari de la ràdio de Lloret de Mar. Som a dijous, darrer dia del mes d'agost. Donem pas a la resta de continguts amb el nostre company Moisès García. Bon dia, Moi.
Molt bon dia. Avui sabrem detalls amb Marc Salles de l'acte informatiu que han organitzat l'Assemblea Nacional Catalana i la Xarxa Sindical per la Independència per explicar com afectarà l'autodeterminació de Catalunya als treballadors del sector de l'hostaleria. També recordarem que Esquerra Republicana munta un acte a la mateixa hora, a les 8, amb Jordi Orobitg i Eduardo Reyes per demanar el sí en el referèndum. Després donarem detalls del torneig internacional de waterpolo que comença aquest cap de setmana a la piscina i que portarà centenars de participants de totes les edats. Parlarem amb un dels organitzadors, Jordi Seitó, i amb el director de la piscina, Ricard Salinas. A la segona part explicarem que la pluja ha obligat a cancel·lar el concert de Manu Guix a Santa Cristina, que ja va ser posposat pels atemptats. Ho comentarem amb l'obrer major, Arseni Frigola. Sí que es farà el concert de la Big Band de Blanes, que inaugura el cicle Música a la Fresca, però es farà a dins de la parròquia. En parlarem amb un dels músics, Sixto. Han convidat a tocar amb ells el saxofonista Harry Sparney. També explicarem que el concert del Zaire, posposat pels atemptats i previst avui a la platja de Fanals, es farà al teatre pel temps que hi ha previst. I acabarem amb detalls de l'exposició sobre Vázquez Montalbán, que obre les portes aquest dijous a la biblioteca i al primer acte del Club de Lectura, dedicat a Prudenci Bertrana. Parlarem amb un estudiós, amb l'escriptor Miquel Martín.
Tenim encara algunes inscripcions per regalar de la Picasso Rand del proper 9 de setembre la prova popular de pols de colors. Esperem les vostres trucades, això sí, a partir de les 9 del matí, al telèfon 972 37 23 93. 972 37 23 93 a partir de les 9 del matí. Us acompanyarem en directe fins a arribar a les 9 en aquest punt horari. Bon dia de part d'en Rosa Giral, Moisés García i Eduard Lanzas.
Bon dia, bona hora.
Vuit de matí, tres minuts, moment de buscar el primer titular amb aquesta informació meteorològica que avui, sens dubte, serà protagonista. Volem saber fins a quin punt ens acompanyaran al llarg del dia d'avui aquestes precipitacions. Ens ho detalla tot seguit a Miquel Bernis. Molt bon dia.
Bon dia, Eduard. Comencem aquest dijous amb ruixats irregulars que descarreguen ja en força comarques de la costa i del prelitoral. De moment, de poca intensitat, tot i que hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya per risc de pluges que superin els 20 litres en menys de mitja hora en moltes comarques, pràcticament a totes les de la costa i prelitoral, tot i que l'avís és especialment destacable, és de grau 3 sobre 6 a la costa central. En sectors del Barcelonès, Maresme, Garraf i Baix Llobregat, no així, en canvi, a la selva. Esperem, per tant, un dia de ruixats irregulars que, sobretot aquest matí, poden anar acompanyats de tempesta i poden descarregar puntualment amb ganes i, en tot cas, a mesura que avanci la tarda, cada cop el temps anirà sent una mica més tranquil. Per demà, més sol que no pas núvols, per dissabte també moltes clarianes, però en aquest cas a la tarda continuarem pendents de la possibilitat d'algun ruixat dissabte a la tarda en diferents comarques de Girona i no els descartem també, tot i que han baixat una mica les possibilitats que això passi respecte a dies anteriors a la selva marítima. També de cara a diumenge, més sol que no pas núvols. Les temperatures dels dies vinents seguiran baixant, esperem sobretot que de nit l'ambient de les pròximes matinades sigui força més fresc, amb temperatures ja per sota dels 20 graus, mínimes de 18-19, que ens han d'acompanyar al llarg del cap de setmana, i temperatures també al migdia confortables, al voltant dels 25-26 graus, amb poca xafogor en general. En tot cas, la calor d'estiu pot tornar la setmana que ve, no amb valors tan alts com els dels últims dies, però segurament encara amb temperatures relativament altes per l'època, per ser ja un mes de setembre.
Gràcies, Miquel Bernis, per aquesta informació. En aquests moments tenim una temperatura de 20 graus i la humitat se situa ara mateix en el 89%, i ja doncs, està plovent, podem dir doncs, que ja estan caient gotes aquí a Lloret de Mar. 8 i 5 minuts.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Moment d'abordar la informació doncs, que avui publiquen els diaris. Moisés García, doncs, per on comencem avui?
Doncs per al diari El Punt, l'edició nacional, entrevista amb Oriol Junqueras, que diu Rajoy sap que actuar desproporcionadament no l'ajudaria gens. També titula l'oposició ara apresa per la llei de ruptura, revisió del pla per detectar radicalismes i els capellans de Tarragona es queixen a la jerarquia per 13 TV. A l'edició gironina del diari El Punt, accident descartat, mor l'activista gironí Lavado, investiguen l'assalt a un joier jubilat i el Girona en esports jugarà un partit benèfic a Ripoll. Per la seva part, el diari de Girona titula una nota interna prova que l'imam de Ripoll va ser vigilat per radical a la presó. En informació de comarques, la vaga d'exterminadors del carnet de conduir tornarà dilluns. El cotxe de Susqueda no va caure al pantà per accident, segons l'Interior. Detenen dos veïns de Lloret per extorquir un empresari amb imatges sexuals. I també en esports, una entrevista al lloretenc Marc Muniesa, jugador del Girona Futbol Club, que diu «Vull tornar-me a sentir important en el futbol amb el Girona». Altres titulars que deixa la jornada, el diari El País, Rivera impulsa limitar a 8 anys el mandat presidencial. Pel que fa al Mundo, tornarà a passar el que va passar a Barcelona, hi ha 50.000 radicals a Europa. El diari La Razón titula «Rajoy deixa en evidència l'oposició i desafia amb una altra moció de censura». Diari Ara, Rajoy dribla a l'oposició. L'ABC diu el govern està a punt per suspendre competències a Catalunya. I La Vanguardia titula el govern central prepara amb el Tribunal Constitucional una suspensió exprés.
Complementem aquestes informacions amb les notícies que podem llegir del portal de notícies 324. Ja hi ha data, dimecres que ve s'aprovarà la llei del referèndum de l'1 d'octubre. Tot apunta que l'aprovació la farà el ple del Parlament, que la inclourà en la sessió alterant l'ordre del dia. La Moncloa recorrerà de seguida les lleis de desconnexió i avisa que qui posi la firma. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría adverteix que tot està a punt, sigui quin sigui el procediment per aprovar les normes. Rajoy renya l'oposició per fer-lo parlar de la Gürtel amb els problemes que té Espanya. El president espanyol defensa que s'ha explicat moltes vegades sobre el presumpte cas de finançament il·legal del PP i aclareix que no dimitirà. Un dirigent del Partit Popular en sent Twitter barrejant Estat Islàmic i l'Estelada. Javier Maroto ha criticat que el Congrés hagi obert temporada parlant de la Gürtel i no de Catalunya ni tampoc de l'islam radical. Sortim ara a l'exterior perquè Open Arms rescata 158 persones a més de 70 quilòmetres de Líbia. Els rescatats, tots homes, anaven en una llanxa pneumàtica i els han passat a una fragata alemanya que els ha portat fins a Itàlia. I finalment, en esports, l'Espanyol fa oficial el retorn de Dídac Vilà. A lateral, Mataroní arriba lliure i firma per 3 anys per convertir-se en la setena incorporació de l'equip blanc i blau.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Recorda que també tenim menú diari de dilluns a divendres i uns fantàstics espais per les vostres celebracions, comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris... Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972-370049.
Al teu fill li agrada el futbol? Té entre 8 i 18 anys? Vols que gaudeixi i aprengui practicant l'esport que més li agrada? Apunta-la a la Juve Lloret. Benjamí, Alaví, Infantil, Cadet i Juvenil. Jugarà a futbol amb quota federativa, equipació, preparació física i gimnàs. Nou club de futbol Juve Lloret. Si vols que el teu fill aprengui i es diverteixi jugant a futbol, apunta-la a la Juve Lloret. Informa't al 663 725 567.
El nou Disclub Espai Setè Art és un centre multiservei amb venda de música, instruments i accessoris musicals.
A més, tenim un servei de copisteria on pots fer les teves fotocòpies, plastificats o enquadernacions de manera ràpida i professional.
Disclub Espai Setè Art també compta amb el sistema CODA per a la impressió de fotos digitals i de carnet de manera instantània.
I amb el nou servei de vídeo, cinema i àudio passem antics formats com el VHS a DVD o USB.
Disclub Espai Setè Art. Ens trobaràs al carrer Rector Coc número 5 de Lloret de Mar.
Des del 1953, a la platja de Fenals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta 100% mediterrània. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fenals, obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Clínica Fenals te presenta su nueva plataforma láser para el tratamiento de los ronquidos y la apnea del sueño, el tratamiento de la incontinencia urinaria, el rejuvenecimiento genital femenino y el tratamiento de varices, capilares faciales o la micosis de las uñas. En Clínica Fenals, los mejores avances para el rejuvenecimiento facial en todos sus niveles, incluso el tratamiento de párpados sin cirugía. No te desplaces de Lloret para disfrutar de la máxima tecnología en medicina estética. Para más información, visita clinicafenals.com o solicita una visita gratuita al 972-3643-28. Nos encontrarás en Avinguda Vila de Blanes 162, Bajos. Clínica Fenals, la mejor opción en medicina estética.
Agafo el cotxe i de sobte el motor em falla. Penso, tinc el dia perdut? No, el que tinc és l'assegurança d'auto del RAC.
Gràcies a la nostra àmplia flota de vehicles taller, resolem al moment el 90% de les avaries perquè puguis continuar el viatge. Contracta la nostra assegurança d'auto, RAC. I som per ajudar.
Vine a veure'ns a l'oficina del RAC de Lloret, a l'Avinguda Vila de Blanes, al costat de la benzinera Cepsa, o truca'ns al 972-36-37-63 i a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73. I ara, per contractar o sol·licitar pressupost de la teva assegurança, t'emportaràs un regal. Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Per què segueixes comprant el peix al súper si tens el millor producte de la llotja a prop teu? Peixos Sambo et porta el peix directament del mar a la taula al preu més baix i amb la millor qualitat. Som especialistes en peix i marisc de la costa i ara som a prop teu. Peixos Sambo. Venda de peix i marisc al major i al detall. Ens trobaràs a la carretera de Lloret a Blanes, al costat del supermercat Consum de Lloret. Una peixateria així és una cosa nova.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Vuit de matí, 14 minuts. Bon dia des de Lloret de Mar a tota la gent que segueix a través del 90.2 de la FM i arreu del món a www.novaradiolloret.cat. És el moment de desenvolupar les notícies que us hem avançat a la portada d'avui dijous 31 d'agost de 2017. Jaume Dulsat, com a alcalde de Lloret, ha adreçat una carta als mitjans de comunicació italians per posar de manifest la postura de l'Ajuntament i de la població lloretenca arran de la mort del jove Nicolò Ciatti a mitjans d'agost a causa de l'agressió en una discoteca de la destinació.
En aquest escrit, Dulsat manifesta que és inadmissible inadmissible una acció violenta com la que ha estroncat de manera absolutament injustificada la vida del jove. L'alcalde afegeix que els fets han deixat una sensació d'impotència, ràbia continguda, rebuts, consternació, tristesa i un profund buit.
A la carta, Jaume Dolçat explica que aquests són els sentiments de l'alcalde i també de molts veïns que li han expressat personalment aquestes emocions per la mort de Nicolò. Conclou que aquest acte violent no s'entén ni es pot acceptar.
També recorda que l'Ajuntament s'ha presentat com a curació popular contra l'homicida del jove italià i que es demanarà la pena màxima que estableix la llei. A més, s'ha fet un nou requeriment més estricte sobre les mesures de seguretat a les discoteques de Lloret.
Recordem que arran dels fets es va posar al descobert que l'establiment en qüestió no tenia cap guarda de seguretat, malgrat que la normativa estableix que han de ser dos. Sí que hi havia nou controladors d'accés que van tenir lloc la baralla.
Pel que fa al cas i que ha commocionat la zona d'Itàlia, propera a Florència, d'on era la víctima, el jutge manté a la presó l'autor de l'agressió mortal, mentre que la família exerceix com a curació particular. Parlem d'aquesta carta amb l'alcalde de Lloret, Jaume Dolçat, al telèfon. Bon dia.
Molt bon dia.
Per què s'ha decidit escriure aquesta carta als mitjans de comunicació italians, en català i també en el seu idioma, en italià?
Doncs el motiu no és altre que la reacció de l'opinió pública italiana, que també comprenem per altra banda, doncs veiem doncs, que contínuament estaven encetant o estaven tenint converses, diàlegs, molta opinió pública entorn al que havia passat, en aquesta discoteca de la nostra ciutat, i no només des d'un punt de vista dels fets penals, no?, que són molt greus, no?, que per què va passar això, sinó també des d'un punt de vista més sociològic, no?, què passava amb la resta de la gent que mirava, quin problema té la societat, per tant, tot això també passava a una escena sociològica, i veient doncs, que això tenia molta repercussió a Itàlia, hem fet un seguiment i veient doncs, que hi ha hagut, doncs, com dic, moltes tertúlies que han parlat del tema, programes de televisió des de molts angles diferents i moltes doncs, cadenes de televisió i de ràdio diferents, doncs vam pensar que era oportú dir el nostre en el seu idioma, perquè moltes vegades les declaracions que puguem fer des d'aquí moltes vegades són d'ús intern, no?, que puguem fer doncs, per les televisions catalanes o de la resta de l'estat espanyol, no acabaven d'arribar la postura de l'Ajuntament i vam creure dient doncs, fer una carta oberta als mitjans, enviar-la als mitjans italians, doncs, expressant el que heu dit molt bé a l'entrada, la frustració i el dolentíssim gust de boca doncs, que va deixar que una persona tan jove doncs, veiés la seva vida truncada mentre doncs, s'ho passava bé a la nit amb els amics i sense cap motiu per acabar com va acabar. I, per tant, doncs, des d'aquest punt de vista, explicar-los el condol, com a alcalde de Lloret, doncs, donar el condol en nom de tota la ciutat, perquè és una cosa que molta gent m'ha fet arribar, la seva indignació i la seva ràbia continguda per això, però també doncs, allò que estàvem fent, no? I el que fem, i el que intentem fer des de la nostra reconversió turística, el que fem, doncs, el que ha passat, diguem, des d'un punt de vista administratiu, com ens hem personat l'Ajuntament com a acusació popular, per tant, donar la cara i poder-ho explicar. I veiem doncs, que creiem que no ha estat una mala opció, perquè molts de mitjans doncs, s'han fet resó i, per tant, doncs, com a mínim, deixa palès la intenció de l'Ajuntament.
Li ha arribat ja algun tipus de reacció?
Bueno, des d'una de les reaccions que veia escrites a la premsa, era un diari de Florència, un diari de Firenze, era doncs que l'alcalde de Scandicci, que és la ciutat, és el poble annex a Florència, doncs on vivia aquest noi, ell treballava a Florència, que és com la gran ciutat i un poble d'extraradi de Florència, Scandicci és on vivia, doncs l'alcalde de Scandicci, pel que sembla, passa que encara no he vist la carta físicament, no ens ha arribat a l'Ajuntament, doncs ha respost la carta i ens demanava una sèrie de coses o ens demanava un contacte telefònic, però com dic, estic a l'espera darrere la carta, perquè el que he pogut és llegir els mitjans conforme ell havia respost, però físicament encara no l'hem pogut veure la carta.
L'escrit que s'ha fet hi explica que els veïns de Lloret li han fet arribar els seus sentiments arran de la mort del jove, no?
Doncs sí, la veritat és que el minut de silenci aquell dia va ser molt sentit i, evidentment, doncs, molta gent de Lloret, amb tota aquella gent que em trobo, doncs, com no pot ser d'altra manera, doncs estaven desolats per aquest fet, no? com nosaltres mateixos i com molta gent. Per tant, doncs, fer arribar el dol i el condol en aquesta família que diguem-ho honestament, per molt de condol que els hi fem arribar, això no retornarà al seu fill, però com a mínim és una mostra de respecte i de solemnitat per una cosa tan greu com aquesta, i per tant creien que era el mínim que podien fer.
També s'afirma que és el moment de ser més estrictes amb la seguretat. Ens podria recordar què s'ha fet al respecte?
Bé, hi ha una cosa que sí que val a dir, que és que l'Ajuntament fa uns 5-6 anys enrere va fer una auditoria profunda a totes les discoteques de Lloret de Mar, i per tant totes van passar aquesta auditoria fa un temps, uns anys enrere. I el que sí que fem des d'aquell moment és cada any els demanem una declaració responsable conforme ells mantenen totes les, tota la seguretat, les instal·lacions en perfecte ordre, les sortides d'emergència, les instal·lacions. Per tant, en aquest cas, qualsevol cosa que pugui succeir en una discoteca és responsabilitat seva, perquè ells afirmen tenir-ho tot correctament. Però el que sí que hem fet és, arran d'això, veient que pot ser, ho desconeixem, però que podria ser que algú més no estigui complint amb la normativa de seguretat, doncs ha estat demanar que ens facin saber, o que ens demostrin que tenen el personal de seguretat adient segons cada instal·lació, doncs, el que li pertoca, i doncs que també tenen aquests plans d'autoprotecció, doncs, també actualitzats al dia.
Aquests locals d'oci nocturn als quals s'hi va requerir totes aquestes mesures, ja han presentat la memòria de seguretat o encara estan dins del termini?
Bueno, estan dins del termini. Jo diria, i ho dic de memòria i podria equivocar, però hi eren uns 10 dies hàbils i això es va enviar, doncs, aproximadament fa aquest temps. Per tant, això expira ara, properament, i el que farem és veure en quin punt estan tots ells i farem els requeriments necessaris i farem les actuacions administratives que s'escaiguin.
Doncs Jaume Dolçat, alcalde de Lloret, moltíssimes gràcies per aquestes explicacions i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Vuit de matí, 21 minuts, canviant totalment de qüestió, la independència de Catalunya no perjudicaria la situació laboral dels treballadors d'un dels principals sectors de Lloret, el de l'hostaleria. Aquest és el principal argument que defensarà aquest dijous a Lloret l'Assemblea Nacional Catalana.
Juntament amb la xarxa sindical per la independència, l'ANC organitza aquesta xerrada informativa que va adreçada a les persones que treballen del sector dels serveis i del turisme. Els ponents seran tres: Néstor Sastre, membre d'Intersindical, Confederació Sindical Catalana, Eulàlia Guiu, d'UGT, i Paco Martí, Tinet de Súmate.
L'acte, que es titula Organitzem els treballadors i les treballadores a favor de la independència, té com a principal objectiu esvair pors i resoldre dubtes. La conferència tindrà lloc a la plaça de les Regiones del barri del Molí avui a partir de les 8 del vespre. Donem pas a la nostra companya, Rosa Giral.
Volem saber més coses sobre la conferència. Parlem amb Marc Salles, membre de la Intersindical, Confederació Sindical Catalana i de la Xarxa Sindical per la Independència. El tenim al telèfon. Molt bon dia, Marc.
Molt bon dia.
Què s'explicarà en la conferència d'aquest dijous a Lloret?
Doncs mira, aquesta conferència és una de les aproximadament 30 xerrades que ja s'estan organitzant arreu del territori, i s'intenta, a través d'aquestes xerrades o aquestes conferències, es dona un punt de vista favorable a la independència des del món sindical. És a dir, perquè els treballadors d'aquest país tenen interès en que aquí hi hagi una república independent. I d'això anirà la conferència aquesta.
Quins serien els punts clau per assegurar que el sector de l'hostaleria, importantíssim aquí a Lloret de Mar, no es veiés afectat en cas que s'aconsegueixi la independència?
Jo crec que sí que es veurà afectat el sector de l'hostaleria, però es veurà afectat positivament, per dos motius. Un, perquè en aquesta nova república el que hem de garantir, i això és una de les feines que ha de fer el món de l'esquerra catalana i també especialment també el món sindical, és que el marc de relacions laborals d'aquesta futura nova república sigui molt més favorable als interessos dels treballadors i treballadores d'aquest país que no pas el marc laboral actual, que és un marc laboral fet des d'un punt de vista gairebé patronal. Això d'una banda, i per altra banda, la futura nova república també és una oportunitat per qüestionar, per debatre i en tot cas per decidir si el que es vol és continuar amb aquest monocultiu econòmic que representa el turisme al nostre país i, en tot cas, si això ha de continuar, amb quines condicions ha de continuar i si no ha de continuar, quins altres sectors productius s'han d'establir al nostre país per poder donar feina a la gent d'aquest país.
I Marc, creieu o heu detectat que hi hagi preocupació en aquest sentit per part del sector de treballadors de l'hostaleria?
Nosaltres, des del que hem detectat, és que hi ha preocupació en els sectors empresarials, no en els sectors dels treballadors. És a dir, sí que podem constatar i podem afirmar públicament que en diverses empreses, algunes han sigut més públiques, altres s'ha fet de forma més reservada i més privada, diversos dirigents d'empreses estan intentant ja començar a fer campanya en contra de la independència, perquè entenen que aquesta independència pot afectar negativament els seus interessos de classe, que són els interessos de classe dirigent. En canvi, per la part dels treballadors, nosaltres fins ara no hem detectat cap, diguem, cap posicionament en contra en aquest sentit o de por a perdre llocs de feina.
En qualsevol cas, l'acte d'aquest dijous a Lloret pretén esvair dubtes en aquest sentit. Si algú té alguna pregunta, se li contestarà, no?
L'acte aquest, que és organitzat per la Xarxa Sindical per la Independència, el que intenta és, d'una banda, esvair dubtes i, d'altra banda, donar arguments. És a dir, per què volem una república independent dels treballadors d'aquest país? I aquí ens ajuntem des del meu sindicat, que sí que és independentista, l'Intersindical Confederació Sindical Catalana, fins a sectors d'altres sindicats, que siguin Comissions Obreres, UGT, la IAC o inclús a vegades també la CGT, que, tot i no pertany a sindicats independentistes, ells, com a militants sindicals, també són independentistes i entenen que la República Catalana és un... és un element que pot fer guanyar posicions a aquestes classes populars i treballadores.
Entenem que el més important quan es plantegen situacions d'aquest tipus, no? Si estem parlant de la independència de Catalunya, estar units podria ser un dels principals arguments.
Efectivament, sí, sí. Hi ha companys que estem a la xarxa, que són de l'UGT, que són de Comissions Obreres, que no pertanyen, per tant, a un sindicat que reclama independentista, però que ells, des del punt de vista personal i sindical, sí que entenen que la república afavorirà els interessos dels treballadors d'aquest país.
Doncs a Marc Sallas, agraïm totes aquestes explicacions i esperem que vagi plegat tot molt bé aquest dijous a partir de les 8 del vespre aquí a Lloret, a la plaça de les Regions, al barri del Molí.
Gràcies.
Bon dia, bona hora.
Seguim ara en plena política perquè a la mateixa hora, quan comença l'acte de l'ANC, Esquerra Republicana de Catalunya n'organitza un altre al Bar Granada amb la vista posada al referèndum de l'1 d'octubre. Els ponents seran Eduardo Reyes i el lloretenc Jordi Orobitg de Junts pel Sí.
El president de la secció local d'Esquerra, Carlos Clos, assenyala que l'acte farà campanya a favor de construir una nova república a Catalunya.
Estem convocats el dia 1 d'octubre a un referèndum d'autodeterminació i senzillament es tracta de fer actes arreu del territori per promocionar el referèndum, per fer palès la nostra voluntat de que això, tal com ens ha dit el govern, anirà endavant, que això es farà. I és en aquesta línia que s'estan fent diferents actes arreu tot el territori, tant de la comarca de la Selva com a nivell de Girona i de Catalunya. I el dia 31 tenim un acte programat aquí a Lloret.
Esquerra Republicana de Catalunya comptarà amb la presència d'Eduardo Reyes, diputat parlamentari i un dels fundadors de Súmate, entitat la qual va presidir fins l'any passat i que promou l'independentisme entre els castellanoparlants de Catalunya.
Creiem que és un perfil que s'adapta bé al que nosaltres volem transmetre, que no és un referèndum que vinculi només a una part de la població, sinó que és un referèndum que ens involucra a tots, que ens afecta a tots, i que el resultat del mateix, si és positiu, ens beneficia a tots.
L'acte d'Esquerra a favor del referèndum de l'1 d'octubre amb els diputats Eduardo Reyes i Jordi Orobitg és aquest dijous 31 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Bar Granada, al Camí de l'Àngel 47.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Falten 2 minuts perquè siguin 2 quarts de 9 del matí. Obrim plana esportiva. Torneig internacional de waterpolo a partir d'aquest dissabte a Lloret. Arriba la 5a edició del Big Water My Friend Cup. Serà la tercera que es farà a Lloret després de les bones valoracions que han deixat les anteriors edicions. La competició s'allargarà fins al pròxim dia 10 de setembre.
El torneig es realitza en dues categories. Del 2 al 6 de setembre hi haurà la competició infantil mix per nens i nenes nascuts a partir del 2004. Després, del 6 al 10 de setembre, es disputaran els partits dels cadets masculins i femenins per nascuts el 2002 i el 2003.
Més endavant, a finals d'any, a partir del 27 de desembre, es durà a terme la competició en categoria juvenil per a participants que tenen més de 16 anys.
L'any passat, entre les tres categories, van passar per Lloret més de 1.200 nedadors.
La Rosa ha parlat amb l'organització, l'escoltem.
Volem saber com es presenta la cinquena edició del torneig. Parlem amb un dels organitzadors, que és Jordi Saitó. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Rosa.
Com es presenta la cinquena edició del torneig, que comença aquest dissabte a la piscina de Lloret?
Bé, en principi amb moltes ganes de que ja arribi el dissabte i entrin. Amb moltes ganes, moltes ganes.
Quants equips hi participaran?
Aquesta edició participen 16 equips d'under 13, o sigui, menors de 13 anys, i 32 equips, és mixta, aquesta d'under 13, i aleshores amb la categoria under 15, que començarà a partir del 6 de setembre fins al dia 10, doncs són 12 equips femenins i 20 equips masculins.
Tot això, tots aquests equips que ja no els sabem ni comptar plegats, de quanta gent estem parlant?
Sí, estem parlant aproximadament d'unes 900 persones, entre esportistes i entrenadors.
Val. I edats?
Edats, com he dit abans, o sigui, hi ha dues fases. O sigui, la primera fase comença, o sigui, entren els jugadors, els equips, el dia 2, el dia 6, que és menors de 13, o sigui, fins a 13 anys, vale? Uh-huh. I aleshores, el mateix dia 6 fins al dia 10, entren fins a 15 anys.
Vale, perfecte. I aquestes 900 persones són tot aquestes dues fases, eh?
Exacte, amb les dues fases. La primera fase són aproximadament uns 300, i la segona fase són aproximadament uns 300 i pico, i la segona fase uns 500 i pico.
Quin és el format d'aquest torneig de waterpolo, que és internacional?
Bueno, el format del torneig es composa de diferents grups, vale? Llavors són octaus, quarts, semifinals i finals, vale? Aleshores, en principi, a lo que és l'under 13, que és mixta, hi ha una competició, i amb lo que és l'under 15, que separa lo que és la competició masculina i la femenina.
I, com hem dit, venen equips de fora? De quines procedències?
Doncs aquest any tenim, bueno, a part dels països que normalment ja formen part de del nostre torneig, com són Hongria, com són Croàcia, com són Anglaterra, Escòcia, aquest any també ve un equip rus que per primera vegada participarà en el nostre torneig. I això és molt interessant per nosaltres.
Això vol dir que el torneig va més?
Sí, en principi sí. Estem molt contents de com va el nostre torneig, de l'evolució que té, de la gent que cada vegada està més contenta cada vegada amb el que es troben, amb la qualitat de competició, amb la el que és la relació entre tots els equips, vull dir que és la finalitat de el que oferim, no? A part de la competició.
La competició es repeteix a la piscina de Lloret, per què?
Bueno, la piscina de Lloret, ja quan vam venir aquí, és una piscina que són instal·lacions magnífiques, són noves, estan molt ben estructurades. A part, el que és logísticament per nosaltres és molt important, i està molt a prop dels aeroports de Barcelona i de Girona, amb la qual la facilitat de que ens entrin el que són els equips estrangers és molt bona. I a part, l'acollida que teniu a aquesta magnífica vila, pues és molt important, no?
Jordi, hem parlat amb tu de les competicions que hi haurà ara a principis de setembre, però a partir del dia 27, si ho dic bé, vindrà la categoria juvenil. Per tant, continua d'alguna manera tot plegat.
Bueno, estem parlant ja del
27 de desembre. Ara ho llegeixo bé. Sí. A finals d'any.
A finals d'any vam començar l'any passat, perquè resulta que ens, bueno, nosaltres el que estem és intentant aportar el nostre granet de sorra amb aquest esport que, bueno, és minoritari, i llavors pues, estem intentant, doncs, aconseguir que això, pues, els xavals s'enrolin, no? Vull dir, no, tinguin un al·licient més per continuar amb aquest esport, no? Aleshores, clar, ens vam donar compte de que hi havia una franja d'edats que és molt important, perquè són xavals ja que estan sobre els 17 anys, llavors són edats que són una mica conflictives amb el tema de, bueno, pues, de tots els estudis, de la disciplina, dels esports. Llavors vam considerar oportú de començar l'any passat la primera edició juvenil, que era, bueno, que l'enllacem amb la Under 13 i Under 15, no? Però la fem el mes de desembre.
Doncs ho tindrem ben present, ho tenim ben apuntat a l'agenda. Jordi Saitó, agraïm l'entrevista i els hi desitgem molta sort amb aquesta estada a la piscina.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès, eh?
Bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
Seguim parlant sobre aquesta qüestió ara amb el director de la piscina, Ricard Salinas. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com es valora que la piscina torni a acollir aquest torneig?
Home, nosaltres estem molt contents per poder acollir aquesta tercera edició ja del torneig de waterpolo. De fet, és de, dintre de les categories de campiones que se realitzen de totes les modalitats, i allò que és el que més ens arriba agradat a tenir a la instal·lació.
Una instal·lació que estarà molt concorreguda perquè aquesta competició acull en diferents dies un bon grapat de participants.
48 equips de waterpolo que participen. Això ara plegant, diria que no sé si ho ha dit el Jordi perquè no he pogut escoltar l'entrevista, però és de 850 participants. Uh-huh. Infantils i cadets. Això vol dir que no només són ells, sinó tots els acompanyants que arriben a venir amb ells.
Per quin motiu considera que es repeteix a la piscina com a seu?
Home, perquè Lloret de Mar i la piscina tenen unes característiques molt peculiars i molt bones per, que afavoreixen a, doncs, a aquest tipus d'estades esportives, no?, i campionats. La facilitació dels espais esportius en una zona costanera molt agradable, en el costat, molt propera a la zona hotelera. Jo crec que compleix tots els requisits que qualsevol esdeveniment necessita.
D'altra banda, Ricard, també et volem preguntar per la nova campanya per captar nous abonats. En què consisteix?
Doncs mira, consisteix en que per aquest mes de setembre, que s'apunti al mes de setembre, només per 10 euros ja pot ser abonat, no? Això no té cap trampa, no és 10 euros a matrícula, ni, no, és 10 euros pel mes de setembre. I esperem que amb aquesta campanya puguem ajudar, doncs, a totes aquelles famílies que ha acabat l'estiu, volen tornar a reprendre, no?, la millora de la seva salut i començar a fer exercici, doncs, ajudar al seu accés a una instal·lació de primer nivell com és aquesta, no?, la piscina municipal de Lloret. De primer nivell perquè les infraestructures que té, les facilitats, són molt bones. També oferim moltíssimes activitats. Ja sabeu que el planning d'activitats setmanals arriba fins a 100 activitats, no? I amb aquelles ofertes específiques que fem, no? El pack familiar, els nens fins als 5 anys no paguen abonament. A més, aquest any comencem amb el pàrquing nou de la piscina, no?, que plega fins a 120 places de pàrquing, que ajuda molt, sobretot, a les persones que s'han de desplaçar, no?, amb el cotxe, i a vegades els trobem que és algo difícil, no?, aparcar.
Les últimes dades que vam conèixer assenyalaven que hi havia 2.200 abonats que es mantenen tot l'any. A quina xifra es vol arribar?
Per aquest any tenia previst arribar als 2.080-2.100, però ja el tenim sobrepassat. És a dir, el meu objectiu és arribar finalment als 2.400-2.500. No som més ambiciosos amb aquesta xifra, ja pensem que és suficient i que, bueno, segons la infraestructura de la piscina és el que necessita, no? No necessita més persones.
Doncs Ricard Salinas, director de la piscina municipal, moltíssimes gràcies per aquestes explicacions i molt bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Amb aquesta informació hem arribat a les 8:38. Actualitzem la informació meteorològica de la mà de Miquel Bernis. Molt bon dia.
Bon dia, Eduard. Comencem aquest dijous amb ruixats irregulars que descarreguen ja en força comarques de la costa i del prelitoral. De moment, de poca intensitat, tot i que hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya per risc de pluges que superin els 20 litres en menys de mitja hora en moltes comarques, pràcticament a totes les de la costa i prelitoral, tot i que l'avís és especialment destacable, és de grau 3 sobre 6 a la costa central. En sectors del Barcelonès, Maresme, Garraf i Baix Llobregat, no així, en canvi, a la Selva. Esperem, per tant, un dia de ruixats irregulars que, sobretot aquest matí, poden anar acompanyats de tempesta i poden descarregar puntualment amb ganes i, en tot cas, a mesura que avanci la tarda, cada cop el temps anirà sent una mica més tranquil. Per demà, més sol que no pas núvols. Per dissabte, també moltes clarianes, però en aquest cas a la tarda continuarem pendents de la possibilitat d'algun ruixat. Dissabte a la tarda en diferents comarques de Girona i no els descartem també, tot i que han baixat una mica les possibilitats que això passi respecte a dies anteriors, a la Selva Marítima. També de cara a diumenge, més sol que no pas núvols. Les temperatures dels dies vinents seguiran baixant, esperem sobretot que de nit l'ambient de les pròximes matinades sigui força més fresc, amb temperatures ja per sota dels 20 graus, mínimes de 18-19, que ens han d'acompanyar al llarg del cap de setmana, i temperatures també al migdia confortables, al voltant dels 25-26 graus, amb poca aixafogor en general. En tot cas, la calor d'estiu pot tornar la setmana que ve, no amb valors tant els com els dels últims dies, però segurament encara amb temperatures relativament altes per l'època, per ser ja un mes de setembre.
Gràcies, Miquel Bernis, per aquesta informació. En aquests moments tenim una temperatura de 20 graus i la humitat se situa al 87%, i pel que sembla, de moment tenim una petita treva pel que fa a les precipitacions.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Premsa d'aquest dijous 31 d'agost de 2017, que comencem, Moi, per quin diari?
Amb el diari El Punt, a la seva edició nacional, amb una entrevista a Oriol Junqueras, que diu: Rajoy sap que actuar desproporcionadament no l'ajudaria gens. El diari també titula: l'oposició ara apresa per la llei de ruptura i revisió del pla per detectar radicalismes. En el mateix diari El Punt, però a la seva edició de Girona, accident descartat. Mor l'activista gironí Lavado. Investiguen l'assalt a un joier jubilat. I en esports, el Girona jugarà un partit benèfic a Ripoll. Al diari de Girona, una nota interna prova que l'imam de Ripoll va ser vigilat per radical a la presó. El cotxe de Susqueda no va caure al pantà per accident, segons Interior. Detenen dos veïns de Lloret per extorquir un empresari amb imatges sexuals. Un amor a la variant de Girona eleva 27 les víctimes d'accident del 2017, i en esports, una entrevista al jugador lloretenc del Girona, Marc Muniesa, que diu: vull tornar a sentir-me important en el futbol amb el Girona. Altres titulars que deixa la jornada en el diari El País: Rivera impulsa limitar 8 anys el mandat presidencial. Pel que fa al Mundo, tornarà a passar el que va passar a Barcelona: hi ha 50.000 radicals a Europa. La Razón: Rajoy deixa en evidència l'oposició i desafia amb una altra moció de censura. Diari Ara: Rajoy triple l'oposició. El diari ABC titula: el govern està a punt de suspendre competències a Catalunya. I La Vanguardia: el govern central prepara amb el Tribunal Constitucional una suspensió exprés.
Complementem aquestes informacions amb les que podem llegir en el portal de notícies 324. Ja hi ha data, en aquest cas, que el dimecres que ve s'aprovarà la llei del referèndum de l'1 d'octubre. Tot apunta que l'aprovació la farà el ple del Parlament, que la inclourà en la sessió alterant l'ordre del dia. La Moncloa recorrerà de seguida les lleis de desconnexió i avisa qui posi la firma. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría adverteix que tot està a punt, sigui quin sigui el procediment per aprovar les normes. Mentrestant, Rajoy renya l'oposició per fer-lo parlar de la Gürtel amb els problemes que té Espanya. El president espanyol defensa que s'ha explicat moltes vegades sobre el presumpte cas de finançament il·legal del Partit Popular i aclareix que no dimitirà. Un dirigent del Partit Popular encén Twitter barrejant Estat Islàmic i l'estelada. Javier Maroto ha criticat que el Congrés hagi obert temporada parlant de la Gürtel i no de Catalunya ni de l'islam radical. Mentrestant, també recull unes declaracions del vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, que diu: un exèrcit amb els mateixos cànons d'altres països potser no té sentit. El vicepresident ha matisat l'afirmació feta per Puigdemont que una Catalunya independent ha de tenir exèrcit. I sortim ara a l'exterior perquè Open Arms rescata 158 persones a més de 70 quilòmetres de Líbia. Els rescatats, tots homes, anaven en una llanxa pneumàtica i els han passat en una fragata alemanya que els ha portat fins a Itàlia. I finalment, en esports, l'Espanyol fa oficial el retorn de Dídac Vilà. El lateral mataroní arriba lliure i firma per 3 anys per convertir-se en la setena incorporació de l'equip blanc i blau.
Els diaris parlen de Lloret.
Diverses referències a Lloret de Mar. Una d'elles la trobem a la pàgina 14 del diari El Punt, que diu: japis gegant per itineraris segurs a Lloret de Mar. L'adquisició i la instal·lació dels japis, 20 en total, va fer-se mitjançant una junta de govern i té un cost de 18.000 euros. D'altra banda, en el diari El Punt també, a la pàgina 21, extorsionen un empresari amb imatges sexuals. L'exparella de la víctima demanava 100.000 euros a canvi de no enviar-les. La mateixa notícia la trobem a la pàgina 20 del diari de Girona, que diu: detenen dos veïns de Lloret per extorquir un empresari amb unes imatges sexuals. I en el Diari de Girona, a la seva pàgina 36, a la secció d'esports, entrevista al defensa del Girona, el lloretenc Marc Muniesa, diu, format al Barça des dels 10 anys després d'arribar-hi des de la penya barcelonista de Lloret, Marc Muniesa ha tornat a casa al Girona aquest estiu a la recerca dels minuts que no tenia a l'Stock City.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Són 3:15 del matí, després de passar pel quiosc, és el moment de desenvolupar les informacions de caire cultural en el Bon Dia Bona Hora. Es torna a anul·lar el concert de Manu Guix al cap del cartell del cicle d'estiu a Santa Cristina. Si el primer cop l'actuació va quedar cancel·lada de dol pels atemptats, avui el motiu és la previsió de pluja.
Es dona pràcticament per segura i per això des de l'obreria han decidit anul·lar-lo de nou. Parlem amb l'obrer major Arseni Frigola al telèfon. Bon dia. Expliqui'ns la situació que us ha portat a cancel·lar de nou el concert de Manu Guix, que era molt esperat.
Bé, com dèieu, les previsions del temps no són gens favorables. Ja fa dies que estan anunciant pluja per avui i ahir vam provar que aquesta previsió es mantenia. Ara fa un rato escoltava el vostre butlletí informatiu el temps que donàveu i realment es confirma que durant tot el dia hi haurà pluges que es poden accentuar a la tarda, que és el moment que fem tot el muntatge allà a la plaça del Pi, i que, tot i que a la tarda sembla que hi haurà una miqueta de calma, a la nit es podria repetir. Per tant, aquesta previsió que en lloc d'un augment de seguretat d'un 95% ens ha portat a suspendre el concert d'avui.
Manu Guix era el cap de cartell. Molta mala sort, no?, perquè es volia fer en dues ocasions i en cap s'ha pogut.
Sí, és una miqueta el que de vegades es comenta de l'àrea de Murphy, que com es fa tot malament, hi ha moltes coses que segueixin anant encara més malament. En aquest cas, com dèieu, vam suspendre amb senyal de dol pel retendre de Barcelona i de Cambrils el concert del dia 18. Sembla que avui és una bona data per celebrar-lo, però el temps ens ha fet aquesta mala jugada.
I no sé, Arseni, si ja es dona per cancel·lat definitivament o hi ha idea de fer-lo més endavant?
Sí, sí, es dona per cancel·lat definitivament perquè Manu Guix no tenia altres dates al voltant de aquestes setmanes properes i entrat al mes de setembre encara hi ha més possibilitats de que les mítiques són més fresquetes i no tenen tant de gust ja a Santa Cristina. També hi ha possibilitats de que al mes de setembre tornen d'haver-hi més tormentes i per tant els ponem definitivament.
La gent que tingui l'entrada ja comprada, sí, què ha de fer?
Podrà passar per el Museu del Mar, que és on veníem, perquè li tornin l'import de l'entrada. I el que sí que també podem anunciar és que hem parlat amb els representants de Manu Guix per tal de que de cara a l'any vinent comptarem amb ells per fer un concert de Manu Guix. Ens han anunciat que té previst fer un nou disc i que, per tant, és un nou disc més de cara a l'any vinent poder comptar aquest artista en el cicle de concerts de música Santa Cristina.
En qualsevol cas, com es valora el cicle de concerts?
Bé, un any més hauria oferert a la població un cicle de concerts que amb temàtiques variades. Em comentava l'altra vegada per entrevistar una miqueta de variació en quant a l'assistència. El concert de Supertramp va anar fantàsticament bé. El primer potser va faltar una miqueta de públic, però en general l'evolució és positiva.
Doncs Arseni Frigola, obrer major, moltíssimes gràcies i ens n'alegrem que tot hagi estat bé, sí, excepte el malaurada suspensió del concert de Manu Guix. Molt bon dia.
Lamentar aquesta suspensió que, com que m'heu explicat, els arrobianes van fer el contat, s'han donat en certes circumstàncies molt especials en aquest cas i esperem que això no es repeteixi en properes edicions.
Doncs gràcies i bon dia.
Bon dia.
Tres és 9:04. Aquesta que escoltem són els integrants de la Big Band del Col·legi Santa Maria de Blanes, que avui obre el cicle de música a la fresca que organitza els Amics de la Música.
En aquesta ocasió, la Big Band estarà acompanyada pel saxofonista Harry Sparney. Sens dubte, plegats, aquesta unió farà pujar la qualitat del concert, que comença a les 10 de la nit i, si plou, es farà dins de la parròquia, si no, al pati de la rectoria. El preu són 10 euros, amb descomptes per a gent gran i joves.
Parlem amb el baixista de la Big Band, Sixto Lara. Molt bon dia.
Molt bones.
Primer de tot, tocareu amb Harry Sparney, un saxofonista de gran prestigi. Quin resultat n'espereu d'aquesta unió?
Home, doncs esperem molt bon resultat, perquè entre els músics, sempre que hi ha una col·laboració, sempre és esperat, perquè col·laborar amb algú que no has tocat mai i que a sobre té una reputació, home, dona una mica d'emoció a l'hora d'estar tocant i estàs més motivat i, bueno, diferents factors que fa que l'actuació sigui molt més bona i de cara al públic encara millor.
Parla'ns una mica de quin serà el repertori d'aquesta nit.
El repertori d'aquesta nit seran temes dels anys 50, de Duke Ellington, tenim diversos arreglistes i tal, sobretot de l'època del jazz, i també recordarem alguns temes de ball, de les formacions dels anys 80, que aprofitaven aquests temes de swing per aprofitar-los a fer ball, i acabarem fent una mica més de repertori, una mica més actual, però sense allunyar-nos massa del que és el repertori estrictament del jazz i del swing.
Quants músics portarà la Big Band?
A la Big Band, ara mateix tenim sobre uns 20 músics que som. Que, bueno, més o menys seríem uns 20, perquè al ser una escola de música normalment sempre solem ser un pèl més de músics que no pas el que és la formació estrictament original.
I de quines edats?
Estem parlant d'edats molt joves, on els joves tenen entre potser 8 anys i 18 o 19, que és la meva edat, per exemple.
Sixto, recorda'ns quin és el projecte de la Big Band del Col·legi Santa Maria de Blanes.
Bueno, la Big Band es va formar fa uns 5 anys perquè l'Escola de Música de Blanes ja en té uns 50 i es va decidir fer una formació de Big Band perquè vam veure que des de l'escola s'estava movent tot el tema modern, que seria tot el jazz, es va proposar de que podria ser un bon projecte pues, aprofitar a fer una formació de Big Band on s'adquirien uns altres valors que no pas la formació clàssica, no? Tot el tema de lectura de swing, bueno, és tot un bon apart, i d'harmonia i tot, que et fa veure des d'una altra perspectiva tot el que és el món de la música.
Sixto Lara, baixista de la Big Band del Col·legi Santa Maria de Blanes, gràcies per atendre la trucada del Bon Dia Bona Hora i que vagi molt i molt bé l'actuació d'aquesta nit.
Una abraçada, igualment, que vagi bé.
L'altra proposta musical d'avui a la nit la trobarem a dins del teatre. Allà hi actuaran Els Aire amb la cantant Paula Domínguez al capdavant, a la qual estem escoltant de fons amb la cançó Lleno de Flores. Havien d'actuar a la platja de Fanals, però depèn de la previsió de pluja, han decidit fer el concert a cobert.
Aire és una formació nova que s'ha estrenat amb un primer disc que versiona en castellà cançons ben conegudes de soul i pop anglès, boleros de tota la vida amb tocs flamencs, coples amb tints moderns o cançons d'autors espanyols o llatins són, juntament amb composicions originals, el que configuren el repartiment. Repertori d'aquest grup ho exposa la cantant Paula Domínguez.
Los que llevamos ya unos añitos dando vuelta, nuestros padres o gente no reciente adolescente, sino un poquito más entradita en años, digamos, pues nos han llenado estas canciones súper conocidas de autores españoles, latinoamericanos, boleros, todo esto pasado a un tinte de flamenco, jazz, con un toque latín, y sencillamente pues era buscar canciones agradables a los oídos y que nos trajeran recuerdos.
Aire el forman Paula Domínguez a la veu, Vicenç Solsona a la guitarra i Matías Miguel al baix i Luis Alfons Guerra a la percussió. Fa un any i mig que toquen junts i ja han editat un disc que inclou diferents versions i dues peces de composició pròpia.
Ara es troben creant el seu segon disc, en què la intenció és que totes les cançons siguin composades per la mateixa formació. La idea de crear el grup va sorgir després d'un concert.
Ya nos conocíamos de antes, pero propuse hacer este tipo de versiones en un concierto que me surgió en la sala de Jamborí, y a partir de aquí dijimos, oye, ¿y por qué no le metemos caña a esto? Que gusta bastante a la gente y es bonito de escuchar y mira, y poco a poco, pues entre una cosa y otra, pues cuando fluyen las cosas no te las planteas.
Aire com a banda serà la primera vegada que actuï a Lloret. Havia de venir ja fa unes setmanes, però el concert va quedar anul·lat pels atemptats.
I finalment s'ha programat per avui a partir de les 10, però en lloc de fer-se a la platja tindrà lloc al teatre. L'entrada és gratuïta. Aquesta actuació tancarà el primer cicle Fanals de Música.
Si menys mal comptats, arribarem a les 9 en punt del matí. Ens fem ressò d'un últim apunt, perquè aquest matí, a partir de les 10, quan la biblioteca obri les portes, ho farà amb una nova exposició. Es tracta d'una mostra itinerant que ha recorregut a Europa, en què un seguit d'artistes plàstics de gran prestigi, com Eduardo Arroyo, Francesc Artigau, Victòria Cibera, Jaume Plensa o Joan Pere Viladecans, interpreten l'obra de Vázquez Montalbán.
A cadascun li ha tocat un llibre protagonitzat pel detectiu Pepe Carballo, i el resultat és un homenatge a l'escriptor a través de 40 quadres i 4 escultures. El comissari de l'exposició, Gabriel Serrano, exposa l'exemple de la creació feta per l'artista Santi Moix.
És un artista català que viu a Nova York, que a ell li va tocar el delantero centro fue asesinado a Tenerife. Estem parlant d'un jugador de futbol que el fitxa un equip català, però que és un jugador ja molt gran, que estava lesionat, que tenia el genoll fet caldo i que és assassinat. Aleshores, l'artista el que fa és agafar una tortuga, no, amb fusta, li fica el caparazón. La seva casa és una pilota de futbol, una mitja pilota de futbol, i un ganivet representant que va ser assassinat.
La mostra col·lectiva sobre Vázquez Montalbán obre portes avui dijous a la biblioteca, on hi serà fins al 22 de setembre.
Ampliem la informació amb l'escriptor i estudiós de Bertrana, Miquel Martín, al telèfon. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
En què consistirà Bertrana, ha comentat?
Doncs mira, és una aproximació a la vida i l'obra de Bertrana a partir dels seus textos, d'una tria de textos de les obres més significatives, llegits per l'actriu Olga Sarkós i comentats per mi mateix.
Serà una visió general de l'obra de Prudenci Bertrana?
Sí, exacte. Bertrana és un autor sobretot conegut per Josafat, que és l'obra més emblemàtica i també més llegida, i que tinc entès que a la biblioteca l'han llegit en el Club de Lectura. Parlarem, òbviament, d'aquesta obra tan coneguda de Josafat, però ens endinsarem una mica més en l'obra en general de Bertrana, perquè Bertrana va ser un autor molt prolífic, que va escriure molts contes, magnífics la majoria d'ells, va escriure també teatre, i sobretot té una trilogia interessantíssima, que és autobiogràfica, titulada Entre la Terra i els Núvols, que ens permet conèixer la seva vida i la seva obra explicades a través del seu alter ego, a través d'un personatge que ell crea, i que ens reviu una mica els espais vitals de Bertrana, que són, per una banda, Esparra, que és el mas on vivien de petits, Girona i, finalment, l'època de maduresa a Barcelona. Per tant, és una aproximació genèrica a la seva vida i a la seva trajectòria literària.
Quines virtuts en destacaria de l'escriptor?
Ostres, és un d'aquells escriptors potser poc coneguts, però d'una immensa categoria literària. És a dir, és un autor molt fi, amb un lèxic molt ric, amb una consciència molt clara de la seva feina, un autor molt rigorós, que ens ofereix no només uns contes i una ficció molt atraients per al lector, sinó també que ens deixa testimoni de com va ser la vida del nostre país, de dues ciutats com Girona o Barcelona, a partir de la seva experiència personal també com a periodista.
Quina és, segons vostè, la seva obra més destacada i per quin motiu?
Ostres, em costaria molt, Deia fa un moment, doncs, que Josafat és l'obra segur més coneguda. Si preguntes a la gent sobre Bertrana, gairebé tothom dirà que coneix o ha llegit Josafat, però jo em quedaria amb aquesta trilogia que us dic d'Entre la Terra i els Núvols, que són tres volums. El primer, que és L'Hereu, que explica la part d'infantesa i joventut, el segon, que està centrat a Girona, que es titula El vagabund, i l'últim, que es titula L'impenitent, i que explica la seva vida, una vida molt tràgica, perquè pensem que Bertrana va tenir 4 fills, un d'ells Aurora Bertrana, de la qual també celebrem el 125è aniversari del naixement, i d'aquests 4 fills només en va sobreviure un, per tant, una vida plena també de tragèdia, de lluita i de sofriment. I a través d'aquests 3 llibres, d'aquesta trilogia, entrem molt en la vida, en el pensament i en els sentiments de Bertrana.
Doncs, Miquel Martín, esperem que vagi molt bé l'acte i gràcies per atendre la trucada de la ràdio.
Gràcies a vosaltres. Fins aviat.
50 segons per arribar a les 9 del matí. Ens fan ressò encara d'una última notícia que detenen a Alacant una parella de Lloret per extorsionar una empresaria que reclamaven 100.000 euros per unes imatges sexuals. La dona era una antiga parella de la víctima que va intercanviar-se fotos i vídeos compromesos, un material amb el que va amenaçar d'enviar-lo a la seva esposa. Una informació que ampliarem en els butlletins a partir de les 10 del matí i que ens farem ressò també des de les xarxes socials de la ràdio de Lloret de Mar, tant a Facebook com a Twitter. Fins aquí el bon dia i bona hora d'aquesta jornada, d'aquest 31 d'agost. Demà hi tornem a partir de les 8. I gràcies per la vostra escolta. Vagi molt bé.